Bon dia. El compromís costa una mica. A grans i petits, i per tant també als nens i nenes de 9-10 anys, molts dels quals aquest maig faran la primera comunió. Tot i això, els nens són molt reflexius, coneixen els valors cristians i què implica fer la comunió. Això és el que els inculquen pares creients i catequistes. Avui en parlarem de la comunió i també del sagrament de la confirmació. Serà a la tertúlia de la paraula, un programa amb altres continguts que us avancem amb el Fermí Riu.
Us explicarem com va anar l'assemblea de Càritas i el curs de joves.
I la festa dels 50 anys de l'església de Calba-Sacs a Gironella.
Escoltarem la glossa d'avui del bisbe de Solsona, Xavier Novell, que es titula Pasqua i nova evangelització 5.
Entrevistarem al Modena Canyizal, ecònoma diocesana.
I a l'agenda repassarem els actes religiosos de la festa major de Tàrrega i què heu de fer per anar a la vetlla de pregària per a joves, el miracle.
Ens hi posem benvinguts.
La paraula, un programa del Bisbat de Solsona, amb Anna Costa.
Càritas diocesana vol impulsar un nou projecte a nivell de tot el Bisbat de Solsona. Es tracta d'un servei de mediació per l'habitatge. Ho detalla el director de Càritas, Josep Vidal.
Què serà? Una professional que col·laborarà amb la gent que té problemes amb l'habitatge, tant si és de lloguer com de compra, a mediar entre els propietaris, o bancs o caixes, i les persones que tinguin aquest problema. Frenar els desnonaments que cada dia hi ha.
Un projecte que Càritas presentarà en el marc de la Marató per la Pobresa que farà TV3 el diumenge 27 de maig. Aquest és un dels temes que es va tractar a l'Assemblea General de Càritas que es va fer el darrer dissabte d'abril al Seminari de Solsona. Una assemblea en la qual hi van participar un centenar de persones i que va servir per donar comptes del que s'ha fet durant el 2011 i per exposar la feina a fer per aquest 2012. A banda de mostrar una exhaustiva memòria amb les activitats, campanyes, col·laboracions, voluntaris, recaptes, ajuts durant la jornada, també hi va haver temps per una conferència. Mossèn Ramon Bufí, delegat de Càritas diocesana de Vic, va fer una xerrada titulada «Temps difícils, grans esperances».
Això és el que nosaltres volem inculcar a tots els nostres voluntaris i ens hem d'autoinculcar. És que hi ha crisi per desgràcia ho estem patint, però que hem de tenir grans esperances en què la gent que ens ve ho agraeix, esperances en què cada dia ho vulguem fer més bé, etc.
La crisi la noten fort a Càritas, en el sentit que cada vegada hi ha més persones a l'atur i amb necessitats econòmiques, i més famílies, alguns nous pobres, que piquen a la porta de Càritas. El 2011, Càritas l'ha tancat amb un augment de la demanda d'ajuts en totes les Càritas parroquials.
En totes les Càritas, inclús en Càritas petites que passen verdaders problemes econòmics per poder atendre, i per tant doncs aquí estem treballant tots en què ningú, cap Càritas, deixi d'atendre les persones que hi van.
Per això Càritas, i es va posar sobre la taula a l'assemblea, va quedar una vegada més reflectit, treballa per ajudar les persones afectades a sortir de la pobresa. I fa unes setmanes que està en marxa el Pla d'Ajuda Social destinat precisament a aquesta causa.
La paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
Unes 500 persones van participar diumenge a l'acte central de la celebració del cinquantenari de la benedicció de l'església Santa Maria de Bassacs a Gironella. Hi va haver una eucaristia presidida pel bisbe de Solsona, Xavier Novell, i concelebrada pels mossens de l'arxiprestat, els mossens fills de Gironella i els que han passat per la parròquia, en total 15 preveres. A més, es van cantar per primer cop els goigs de Santa Maria de Bassacs, que s'han composat i editat per l'ocasió amb lletra de mossèn Climent Forner, música de mossèn Joan Bajona i dibuix de Jordi Vallbona. Va ser, segons Antoni Caselles, de la comissió organitzadora del cinquantenari, un acte solemne i emotiu.
Va ser una celebració molt emotiva, ja que va ser una eucaristia celebrada pel bisbe de Solsona i celebrada pels mossens de l'arxiprestat, els que havien passat per la parròquia i els fills de Gironella, amb un total de 15 preveres. Va ser una celebració molt solemne, molt maca.
Això els ha encoratjat a preparar algun acte més, a part dels que ja s'han fet, per commemorar l'efemèride. no descarten afegir alguna altra proposta al calendari d'actes que va començar a principis d'abril i que, de moment, es clourà el diumenge 20 de maig a la tarda amb un concert on hi participaran cantaires de quatre corals del Berguedà.
Hi ha la Coral Sant Bartomeu de Casserres, el grup B9 de Vilademiu Nou, la Polifònica de Porreig i la Coral Estel de Gironella. Un concert a les 6 de la tarda.
Serà un acte més dels que ja s'han fet fins ara, amb molt bona resposta. En paral·lel a les propostes que ha anat portant a terme, la comissió organitzadora del cinquantenari també ha vetllat per poder fer millores a l'església en col·laboració amb l'Ajuntament de Gironella i el Bisbat de Solsona. S'ha enjardinat l'exterior, s'ha arreglat el rellotge, s'ha posat una placa dels 50 anys de la benedicció de l'església i s'han canviat les portes d'entrada. El canvi de portes ha costat 6.000 euros i s'està pagant gràcies a aportacions voluntàries de feligresos.
La paraula.
El cap de setmana passat, un grup d'uns 70 joves es van reunir a Castellnou de Bages per fer un curs de formació de nova evangelització. Ens n'informa el delegat de joventut del Bisbat de Solsona, Marc Trulls.
El curs va ser impartit pels responsables del projecte Centinela del Matino, d'en Andrea i la Chiara. Van venir especialment des d'Itàlia per realitzar el curs base de l'experiència de pregària, una llum en la nit. Aquest curs va ser presentat al Congrés de Nova Evangelització, que es va realitzar a Manresa a principis d'aquest mateix any. El curs, malgrat ser molt intens de contingut, amb diferents arrades, tractant temes com la veritat, l'església, l'estil d'evangelitzar de Jesús, va ser molt amè i atractiu, ja que tenia moltes dosis de vídeos, dinàmiques, exemples, música, que el feien molt atraient, alhora que exemplificaven molt bé el contingut del qual s'estava tractant. Tots els participants, joves d'entre els 20 i 35 anys, procedents dels bisbats de Barcelona, Terrassa, Vic i Solsona, vam estar d'acord en que, tot i el volum d'informació, no teníem la sensació de cansament i d'esgotament per la informació rebuda, sinó al contrari, de joia i alegria, perquè van despertar les nostres ganes de parlar de Jesús als altres. De fet, l'objectiu principal del curs és aquest, que els propis joves esdevinguin evangelitzadors, anunciïn el missatge de Jesús als altres joves. Això és el que farem el pròxim dissabte 2 de juny, quan organitzarem una nit de pregària en una de les esglésies del centre de Barcelona i convidarem els joves que passejaran pel carrer a entrar una estona a l'església i tenir un encontre amb Jesús.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
Escoltem la glossa d'avui del bisbe Xavier. Es titula Pasqua i nova evangelització 5.
La primera lectura d'aquest diumenge relata la conversió del centurió Corneli. Aquest episodi em recorda el testimoni d'un cristià d'Argèlia que fa poques setmanes, en el marc d'una visita a Toulon, França, ens explicava l'itinerari de la seva conversió. Ja fa temps que manifesto públicament, malgrat la sorpresa que això provoca, que en el nostre treball evangelitzador no hem de descartar l'anunci de la fe als musulmans que habiten en els nostres pobles i ciutats. Si Crist és l'únic salvador, també ho és per a les persones que professen l'islam i, per tant, hem de pretendre llur conversió al cristianisme. Això a molts els sembla inadequat, contrari al diàleg, al respecte i a la tolerància. Aquesta és la posició típica del cristianisme secularitzat. Allò que tantes vegades hem sentit, l'important són els valors. Totes les religions són camins vàlids cap a Déu. Cada religió té uns valors que hem d'integrar en una nova religiositat universal. A molts d'altres, aquesta posició els sembla impossible. Els musulmans mai es convertiran al cristianisme. Aquesta opinió retrata un cristianisme que no creu en el poder de l'Esperit Sant. La comunitat francesa que varen visitar i que té com a carisma l'evangelització dels musulmans a Europa ens revelava els tres elements per a la missió entre els musulmans: un testimoniatge de virtut superior, una convicció forta de les veritats de la pròpia fe i un abandó al poder de Déu que pot fer el miracle de la conversió de l'interlocutor. De fet, ells afirmaven que aquestes conversions sempre es produeixen gràcies a esdeveniments extraordinaris. És ben cert, els musulmans veuen el nostre cristianisme i el consideren una religió decadent, moralment i dèbil en les conviccions i, per tant, ens veuen objecte fàcil de llur missió. Estic convençut que les comunitats que han de néixer en les nostres parròquies, radicals evangèlicament, capaces de donar raó amb coratge de la pròpia fe i convençudes del poder miraculós de l'Evangeli, veuran i s'alegraran de la conversió de molts musulmans a la fe cristiana catòlica.
La paraula. Reflexions i pensaments amb valors.
S'ha obert ja el període per fer la declaració de la renda i per això l'Església Catòlica ha engegat una campanya perquè els contribuents marquin la casella de l'Església a l'hora de fer la declaració. Almudena Cañizal, ecònoma diocesana, bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns què significa marcar la casella de l'Església Catòlica a la renda.
Primer de tot, que no implica que paguem més impostos, sinó que una part dels impostos que paguem va destinat a finançament de l'Església Catòlica. És a dir, que si no la marquem, doncs aquest impost el queda a l'Estat espanyol. Si la marquem, doncs ajudem a tota la tasca pastoral i d'evangelització que du a terme l'Església.
La gent ho té prou clar? Ho dic perquè també hem sentit moltes vegades que si l'Església rep una assignació econòmica estatal...
L'Església, des de l'any 2009, no rep cap assignació estatal. Abans hi havia un pacte que quan la gent marcava la creueta, doncs l'Estat espanyol assignava uns pagaments a compte que havia un mínim i un màxim, de manera que després es realitzava, però podia ser que si la gent, quan havia marcat la casella, l'import final no arribava a l'establert per l'Estat espanyol, d'acord amb l'Església, doncs l'Estat complementava. Ara ja no és així en aquest moment, l'Església únicament rep per aquesta via el que surt de les declaracions de la renda dels contribuents que marquen la casella de l'Església Catòlica. Per tant, quan sentim que l'Estat espanyol paga cada mes una assignació a l'Església Catòlica, simplement el que paga a compte de la liquidació que es farà de la creueta.
En els últims anys han augmentat les declaracions de la renda a favor de l'Església?
Sí, tant a la província de Barcelona com a la província de Lleida, que és el que engloba el bisbat de Solsona, han incrementat les dues, tant fa dos anys com l'any passat. L'última campanya que es va fer, que era sobre, que són les dades que coneixem, que són sobre la declaració de l'IRPF de l'any 2010, hi havia sobre 500.000 de persones a Barcelona i uns 60.000 a Lleida. I en canvi, fa dos anys, no arribava al 500.000 i no arribava als 60.000. Els increments són de milers, tampoc no estem parlant d'un percentatge molt alt, però sí que poquet a poquet es va incrementant.
De fet, per això han engegat la campanya, perquè la gent marqui la casella de l'Església. Expliqui'ns en què consisteix aquesta campanya.
Doncs aquesta campanya s'ha fet a través de cartells que es poden veure a les parròquies, s'ha fet a través de talls publicitaris en les televisions i en les ràdios, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. Llavors també pel que fa al bisbat de Solsona, ha adaptat, igual que tots els altres bisbats catalans, adapta la campanya que es fa a nivell estatal. Nosaltres concretament el que hem fet és el que sortirà amb el full del dia 13 de maig, publiquem els comptes de l'economia diocesana perquè es vegi, hi hagi més transparència, que es vegi on van els diners aconseguits a través del marcar la casella de la renda, a què es destinen, en concret el bisbat de Solsona, a què destina aquesta aportació que marca la gent. I amb això es motiva doncs, que perquè la gent tingui coneixement de que hi ha aquesta opció quan fem la declaració de la renda, que no perdem diners, sinó que ajudem amb un finançament. També es pot marcar alhora, simultàniament, la casella de fins socials, i això no implica que paguem més impostos si marquem les dues, sinó ni que dividim la quantitat que va a l'Església Catòlica o a fins socials, sinó que es poden marcar les dues simultàniament. L'únic que passa és que l'Estat espanyol deixa de rebre aquests diners dels dos conceptes que marquem.
Per tant, és compatible, eh?
És totalment compatible, sí.
Almudena Cañizal, ecònoma diocesana, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
És època de comunions. Al mes de maig, molts nens i nenes de 9-10 anys fan la primera comunió. La fan després d'haver-se preparat, d'haver anat a catequesi. Per això avui en volem parlar. En volem parlar amb catequistes. N'hem convidat per fer tertúlia d'aquest tema, per saber si el nombre d'infants que fan la comunió augmenta, disminueix, què passa un cop han fet la comunió, si continuen fent catequesi, si continuen vinculats amb algun grup d'església, si acaben un cop adolescents confirmant-se. També en parlarem, d'aquest altre sagrament, el de la confirmació. Hem convidat a la coordinadora del curs de primera comunió de la parròquia de Berga, Anna Moncau, bon dia.
Bon dia.
També mossèn Josep Vila. Bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya l'Oli Uribe, del grup La Xinxeta, de Berga. Bon dia.
Bon dia.
I també Iolanda Clotet, catequista d'un dels grups de comunió i de confirmació de Solsona. Bon dia.
Bon dia.
Són molts els nens i nenes que fan la primera comunió? Respecte als últims anys, en quin moment ens trobem? Com ha evolucionat la xifra?
Aquí a Berga la xifra es manté molt igual. Estem sobre els 60-65 infants.
A Solsona un pèl de disminució sí que hi ha hagut. Aquest any ens seran una trentena. El que tenim unes parròquies agrupades al voltant, que aquest any doncs, sí, en faran una vintena més.
Si anéssim sumant els nens i nenes de les diferents parròquies de tot el bisbat de Solsona, veuríem que la xifra de nens i nenes que fan la comunió és prou alta. Explica'ns una mica com s'hi arriba a la comunió, quina és la preparació. Tots sabem que hi ha la catequesi de comunió.
Bé, aquí a Berga ho fem de la següent manera. Fan 2 anys de catequesi familiar, que són els pares van un cop al mes i llavors amb els nens es troben també un cop al mes. Això ho fan durant 2 anys. I llavors el tercer any, que és el que preparem bàsicament la comunió, aquest tercer any venen un cop a la setmana, que és el dimecres, venen 1 hora a la setmana. I llavors, clar, moltes coses doncs, ja les tenen apreses doncs, de primer i de segon curs de catequesis. Ja venen amb un sòlid, amb una base, que ja venen una mica ensenyats, vaja, bastant.
El fet que s'impliquin les famílies, els pares, sí. Com bé deies, m'imagino que també és important.
Sí, això és molt important perquè els pares els han ajudat amb aquest creixement i els nanos doncs, i les famílies estan més sensibilitzats.
Aquí a Solsona, en principi, els nens venen a la parròquia. Són 3 cursos de catequesi. El primer any és com una mica d'introducció i el segon i el tercer doncs, és ja més el temari de comunió.
La fan convençuts, els infants, la comunió? Ho dic perquè encara són força petits. No sé si a vegades saben bé el sagrament que van a rebre. Justament per això ja entra aquí la feina dels pares, dels catequistes.
Els nens a aquesta edat són molt reflexius. Si tu els hi parles, són més grans del que ens pensem. Per lo general, són nanos reflexius i que saben el que fan. El compromís potser costa més de fer-los entendre, però així i tot, ells saben que els cristians hi ha una sèrie d'actituds que si un fa la comunió, aquestes actituds, que són les que ens va ensenyar Jesús de Natzaret, ells les tenen de portar a la pràctica. Aquesta és la manera que nosaltres els hi enfoquem des de la catequesis.
Mossèn.
Sí, sí, a veure, jo suposo que aquesta consciència total, suposo que en la nostra edat madura encara ens l'estem plantejant, no? És tot un procés de tota una vida, el anar esdevenint cristians, anar-ne sent cada dia més conscients, anar assumint actituds de l'Evangeli, anar fent que l'Evangeli sigui vida teva, evidentment ben conscients no en poden ser, però jo també estic que sí, que són bastant conscients, almenys del pas que fan. Per això s'ha intentat implicar-hi que sigui cosa també viscuda, donada des de la família. Que el nen, no només, el nen, la nena, no només vingui un cop a la setmana allà, senti parlar de Jesús i de pregar, i quan s'ha acabat, fins la setmana sobre, no m'hi cal tornar a pensar. Que sigui casa, que sigui, que sempre pugui dir tota la vida aquell infant va ser el papa o la mama la que em va dir que l'Eucaristia se celebra això, que el que em va ensenyar les primeres nocions sobre Jesús, la que em va ensenyar les pregàries bàsiques. És aquí on vol implicar-hi els pares la catequesi, més enllà de la catequesi tradicional, només la pura assistència setmanal que pot resultar freda i distant. Clar, és, tot té avantatges i inconvenients. Hi ha pares que se t'impliquen més, pares que no s'impliquen tant. Mira, és una opció. Va costar molt arribar, després de molt lluitar-hi molts anys, doncs, per poder arribar a implantar aquesta catequesi. Ara és bonament acceptada pel 90% de famílies i venen satisfetes, venen contentes, hi ha grups ben macos i crec que és un bon camí escollit.
Iolanda, com a catequista, com veus tu els nens i la teva tasca també?
Nosaltres veiem això, que també la nostra tasca com a catequistes és molt important, però que hi ha d'haver, que deia mossèn Vila, que hi ha d'haver una continuïtat a casa, i llavors doncs, per això també el que nosaltres tenim molta, és molta cura en la relació amb la família, i intentem doncs, involucrar-los molt, no? De tal manera que està un... és que els anem a buscar a la porta, pràcticament, amb els pares. I bueno, de fet, també ara, a final de curs, farem una missa d'acció de gràcies conjunta de tots els infants de catequesi, que són un centenar, que és el que hi ha, dels tres cursos, doncs una mica per això, no? Per involucrar-los. A part que sí que veig que estan molt convençuts, eh? També n'hi ha algun que això de la festa li fa gràcia i que no està tant per la feina d'aprendre la catequesi, però que la veritat és que estan en una edat molt maca per això, perquè ells se n'estan adonant del que és ser cristià al nostre costat, no? I amb els de casa seva. I és una experiència molt, molt maca.
Sí? Són nombrosos els nens i nenes, ho dèiem, que faran la comunió. Què passarà a partir d'aquí? Quina és la continuïtat dels infants en quant a grups de catequesi, grups com la Xinxeta, l'Oli? Explica'ns una mica quin és el paper de la Xinxeta de Berga en aquest cas.
Bé, la Xinxeta de Berga, el curs que ve, si de bo el farem 10 anys, va néixer doncs, parlant amb les catequistes i això, doncs, que, a veure, que estaria bé treballar els valors de Jesús poder d'una manera diferent de que l'havien treballat fins ara. Nosaltres som un grup obert, Som un grup integrador. A vegades la primera comunió es valora molt, però no és imprescindible per ser un nen o nena de la Xinxeta.
Pot haver nens i nenes que no l'hagin
fet. Que no l'hagin fet, la majoria l'enceda, però tenim algun cas que no. Fa 10 anys que vam començar, quasi bé érem 6 nens, doncs ara passem per uns 42 nens. Nosaltres doncs, obrim a tothom perquè creiem que els valors que Jesús ens ha ensenyat són per tothom. Ens hem trobat doncs, famílies doncs, que doncs, han dit oita, nosaltres no hem fet la primera comunió, però, per exemple, el que vosaltres expliqueu ens agradaria conèixer-ho i viure-ho. I ens hem trobat, doncs, per exemple, doncs, l'any passat vam tenir una nena que tenia 14 anys i la família ens va demanar si ella podria fer la primera comunió i, clar, com que era gran, doncs, a veure si nosaltres l'acompanyaríem. I tot el grup de la Xinxeta, doncs, vam estar amb ella, vam preparar les misses, el mossèn li va preparar també, va parlar els evangelis, i va fer una miqueta més de catequesis amb el mossèn a part, per preparar-se una miqueta per la primera comunió. Va ser com molta satisfacció, doncs, que un nen que no hagués fet la primera comunió, doncs, que arrel de la Xinxeta, que no és l'objectiu principal, el volgués fer i que la seva família estiguessin convençuts.
A diferència dels grups de catequesi, com bé comentaves, l'objectiu no és fer la primera comunió, però sí continuar inculcant aquests valors als nens, als joves. Amb quin tipus de propostes, quines activitats feu?
Sobretot treballem el tema de la solidaritat. Per exemple, treballem doncs, la importància d'ajudar els altres. El que Jesús ens va dir, estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. Amb això tots podreu conèixer que sou fills meus. I llavors la manera que tenim de fer-ho doncs, és doncs, col·laborar en Càritas, conèixer, per exemple, ONGs que tenim al nostre voltant, Mans Unides, doncs vindran unes persones de Mans Unides, ens explicaran el treball que fan, com ho fan, i llavors nosaltres farem uns tallers per treballar-ho allò. Doncs què podem fer per ajudar Mans Unides nosaltres? Doncs va, doncs el que podríem fer, doncs oita, passarem amb guardioles i ajudarem a vendre material de Mans Unides i farem unes paradetes i un dissabte el dedicarem a recollir centres per Mans Unides. I llavors els expliquem la importància que hi ha de recollir aquests centres perquè hi ha gent que els hi fa molta falta. És a dir, que treballem això, sobretot el tema del voluntariat, solidaritat, el companyerisme, també evidentment, també treballem, per exemple, doncs algun dia, un dia vam preparar la missa del gat, mossèn.
La Xinxeta de Berga és un exemple de grup que permet als nois i noies d'edats compreses entre la comunió i la confirmació, per entendre'ns, doncs seguir amb aquest vincle d'església. Ho dic perquè també és cert que a vegades hi ha com un buit un cop s'acaba la comunió i fins a l'hora de la confirmació, i també és cert que de joves que arribin a confirmar-se n'hi ha molts menys en comparació als que han fet la comunió. Iolanda, tu que també portes un grup de confirmació.
Aquest any en confirmarem 13 de nois de confirmació. El 17 de juny el senyor bisbe en confirmarà 13. Aquí va la confirmació, hi ha dues vies. La de continuar darrere de la comunió i durant 4 anys fer catequesi per confirmar-se, o bé als 15, 14, 15 anys, doncs tornar a fer catequesi durant 2 cursos. Llavors, aquí, després de la comunió, el que hi ha, a part d'això de la catequesi de postcomunió, que és Solsona, hi ha un grup de voluntariat que va a la residència. En principi, van ajudar a la residència de la gent gran.
Jo crec que és poca la continuïtat. De moment, almenys aquí a Berga, hi ha un salt bastant gros entre els que continuen de postcomunió, diguem-ho així, els que després opten per confirmar-se.
I què passa aquí? Què falla?
Bé, fa 30 anys que ens ho plantegem, no ho sé. Primer, poder perquè la confirmació es va deixar als 17 i 8 anys, quan els nois i noies ja havien fet el salt a la universitat i es deslligaven molt de les nostres parròquies d'origen. D'aquí es va avançar la confirmació que un cop marxessin a universitat ja haguessin pogut fer la confirmació. Jo suposo que aquests joves en el seu ambient també ho han de tenir difícil, d'expressar en els seus ambients, els seus grups, els amics, doncs dir jo me'n vaig ara a confirmació, jo me'n vaig a catequesi, disculpeu-me que no puc venir a sortir, no puc venir ara a fer el got ni a passejar perquè he d'anar a fer catequesi de confirmació. Bé, jo espero que aquí en pocs anys es pugui notar tots aquests efectes de la continuïtat, des de l'etapa de precomunió, de xinxeta, que va créixer tant que s'ha desdoblat ja en dos grups, xinxeta pròpiament i punt i seguit, uh-huh. I d'aquí ja passen automàticament, sempre són passos lliures, voluntaris, mai es força ningú. Esperem que això arribi a donar fruit en pocs anys i que siguin relativament alta el tant per cent de joves que passin a fer el pas aquest.
La comunió i la confirmació, dos sagraments. Avui n'hem volgut parlar, conèixer de prop dos exemples, en aquest cas de Berga i de Solsona. Yolanda Clotet, mossèn Josep Vila, Anna Moncau, Loli Uribe, moltíssimes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia.
L'agenda.
Repassem un parell de propostes amb el Fermí Riu.
A Tàrrega és festa major. Entre els actes previstos hi ha missa solemne en honor a Santa Maria de l'Alba. Serà el dilluns 14 de maig a les 12 del migdia, amb Eucaristia presidida pel bisbe de Solsona. Benedicció de la nova imatge de la Mare de Déu de l'Alba, posada a la façana principal de l'església parroquial. I el divendres 25 de maig a les 9 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. Inauguració oficial de les pintures de la nau central de l'església parroquial. Presidirà l'acte el bisbe de Solsona i assistiran les autoritats targarines. L'acte està subvencionat per Caixa Penedès. Per venda d'entrades cal anar a l'oficina targarina d'aquesta entitat. Els donatius aniran a benefici de Càritas.
I acabem convidant-vos a ser solidaris. Càritas Diocesana continua amb el pla d'ajuda social. En temps de crisi, ajudar els qui ho necessiten és molt. És molt, aquest és el lema, perquè és molt just, humà i urgent. Els donatius que s'obtenen d'aquest recapte extraordinari de cada diumenge a les parròquies és per les persones i famílies més necessitades, afectades per la crisi. L'objectiu de Càritas és poder-les ajudar, que se'n puguin sortir. Per això es fa una crida a la solidaritat. Col·laborar amb Càritas és molt. Per fer un donatiu cal adreçar-se a la Càritas parroquial o bé per mitjà del compte de la caixa número 2100 3608 12 22 00 09 12 15. És tot, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve. Adéu-siau.
La paraula és un programa del Bisbat de Solsona produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.